Són les 9. Infomatí. Ràdio Sant Cugat. Cugat Mèdia.
Bon dia. Nova Finca respon a l'alarma generada pel seu projecte d'implantació a Sant Cugat del Coliving. El CEO de la immobiliària, Fran Margenat, ha explicat a Cugat Mèdia que es tracta d'una prova pilot que es posa en funcionament amb una trentena de pisos de la seva propietat. És aproximadament el 30% del seu parc immobiliari i començarà a funcionar a partir del primer trimestre de 2024, una vegada s'hagin completat les obres de millora d'alguns espais. Uns treballs que no afecten l'estructura dels pisos, que es mantenen com a única unitat. Per posar en marxa aquest projecte, la immobiliària ha deixat de renovar els contractes vinculats a aquests pisos. Segons ha explicat el responsable, han seleccionat aquells que s'estaven per acabar i que s'adapten millor al projecte, és a dir, a diferents zones de la ciutat. Escoltem Fran Margenat. Ell ens explicarà i ens donarà més detalls sobre aquesta iniciativa que tira endavant la immobiliària.
Sabem, doncs, que així com les persones evolucionen al llarg de la història, no? Les famílies no són les mateixes que fa 30 anys, no? Les fórmules de vida i tot plegat, doncs, van canviant i es van adaptant, doncs, a noves necessitats, noves fórmules de viure i tot això, i nosaltres, doncs, lògicament, doncs, hem d'intentar també adaptar-nos a aquestes noves fórmules, no?
Així, des de la immobiliària plantegen el projecte de Coliving com el lloguer d'una habitació que inclou l'ús dels espais comuns de l'habitatge, així com altres serveis, com per exemple el de neteja o l'accés a Netflix. Podran entrar el dia següent, ha concretat Margenat, que ha explicat que el lloguer mínim serà per 3 mesos i serà més assequible que el pis sencer, tot i que no ha volgut detallar els preus. A més, la intenció és juntar llogaters per tipologia o necessitats. Tot i així, aclareix el responsable de Nova Finca, continuaran llogant pisos. Això sí, en els propers mesos també deixaran de renovar altres contractes perquè han de fer actuacions a alguns edificis que estan vells, diuen, i necessiten renovar-los.
Infomatí. La informació local des de les 6 del matí a Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia.
Continuem parlant d'accés a l'habitatge. Els serveis jurídics de l'Ajuntament estan estudiant, segons fonts municipals, si és necessària una nova modificació del PGM per adequar-se a la regulació de pisos turístics anunciada per la Generalitat. La nova normativa vol evitar que s'incrementin els canvis d'usos a pisos, sobretot en ciutats amb un accés difícil a l'habitatge. La regulació s'aplicarà en els municipis amb un mercat d'habitatge tensionat, com Sant Cugat, i també en aquells que tinguin més de 5 pisos turístics per cada 100 habitants. El 2022, la nostra ciutat se situava per sota d'aquest topall, amb 95 habitatges i un indicador de 0,09 pisos turístics per cada 100 habitants. La mesura del govern català s'ha aprovat amb un decret llei que regularà els nous habitatges d'ús turístic a través d'una llicència urbanística prèvia i d'una autorització turística. El decret llei interpreta els pisos turístics com un element que tensiona encara més zones amb problemes d'accés a l'habitatge i que la seva concentració comporta problemes de convivència i gentrificació. Una mesura important de la normativa és que els 262 municipis on s'aplica la normativa no podran atorgar llicències d'obertura de pisos turístics fins que s'adaptin al planejament urbanístic que permeta la compatibilitat de l'ús. Això, però, només serà possible si els ajuntaments poden justificar tenir prou sòl per a habitatges que són domicilis habituals. Les ciutats afectades podran atorgar un màxim de 10 llicències per cada 100 ciutadans. I sobre aquest tema encara ens fem algunes preguntes.
Infomatí. La informació local des de les 6 del matí a Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia.
I sobre aquesta regulació d'usos de pisos turístics, ens preguntem què ha fet Sant Cugat. Doncs bé, el 2019 l'Ajuntament va suspendre l'atorgament de llicències durant un any en detectar una tendència a l'alça de sol·licituds de llicències. De cara a poder tenir una regulació pròpia dels pisos turístics en funcionament des de l'abril del 2021, el ple va aprovar una modificació puntual del PGM. Ara la regulació de la Generalitat demana una modificació del planejament dels municipis afectats i l'Ajuntament de Sant Cugat està revisant si tenen els deures fets amb el canvi de PGM que ja es va fer o si, pel contrari, cal una nova modificació. Sobre la regulació de l'Ajuntament, hem de dir que preveu condicionants com la separació mínima de 300 metres entre habitatges i la prohibició d'implantació a plantes baixes i també a sòl destinat a habitatge protegit i edificacions fora d'ordenació. La normativa afecta els establiments d'allotjament temporal, però deixava fora, finalment, les residències d'estudiants i albergs de joventut. Què passa amb els nous pisos turístics? Doncs els ajuntaments no podran atorgar llicències fins que entri en vigor el decret llei i tinguin enllestit el canvi de planejament. Caldrà, doncs, veure si Sant Cugat pot estalviar-se aquest pas en haver fet ja un canvi de planejament, cosa que estan estudiant, com dèiem, els serveis jurídics de l'Ajuntament. Els nous pisos turístics hauran de demanar una llicència urbanística municipal i una autorització turística prèviament a l'urbatura, que serà vigent durant 5 anys renovables a 5 més.
Infomatí, la informació local des de les 6 del matí a Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia.
Els Mossos estan a l'espera de rebre els resultats de les analítiques fetes al jove de Terrassa que van trobar mort a la zona d'oci de Can Solà per verificar aspectes com la presència de drogues. El jutjat d'instrucció número 2 de Rubí és l'encarregat de la investigació judicial que continua en marxa i està sota secret de sumari. El cos del jove va ser descobert el diumenge 22 d'octubre en el pati d'un edifici de l'Avinguda de les Corts Catalanes i en primera instància els Mossos van apuntar que es tractaria d'una mort accidental. La Crònica Social també ens diu que el jutjat de primera instància número 6 de Cerdanyola ha condemnat l'asseguradora Sanitas a indemnitzar un pacient amb més de 213.000 euros per les seqüeles derivades d'una operació a l'Hospital General de Catalunya. La sentència, feta pública pel despatx col·lectiu Ronda, apunta que el consentiment atorgat pel pacient va ser defectuós, ja que no se li va informar amb prou antelació dels riscos que comportava la cirurgia. També considera aprovada una manca de vigilància diligent del pacient per part dels sanitaris, la qual cosa va provocar un hematoma a la zona lumbar que va derivar en una paràlisi parcial de les cames i una severa alteració de l'esfínter. L'home té una incapacitat permanent absoluta.
Infomatí, la informació local des de primera hora.
La 25a edició del Cross Ciutat de Sant Cugat arriba aquest diumenge al Parc de la Pollancreda a partir de 8:45 del matí amb el tret de sortida a la categoria popular. Així, la cursa incorpora enguany el minicross per infants de 2 a 5 anys i s'adapta a persones amb trastorns de l'espectre autista i també celebra el quart de segle amb els bastoners i els caparrots que estaran presents a la jornada. Hem de dir que els 25 anys d'aquesta celebració amb un esdeveniment molt destacat de la ciutat comptarà enguany amb gairebé 4.600 persones inscrites. També us emplacem a consultar les afectacions de trànsit del Cross a la nostra web, ja que aquesta 25a edició del Cross arriba a Sant Cugat i cal fer una sèrie d'actuacions per poder fer visible aquesta cursa i no hi hagin problemes a nivell de trànsit. Tota aquesta informació, com dèiem, la podeu consultar a www.cugat.cat.
Infomatí. La informació local des de les 6 del matí a Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia.
I acabem parlant de l'encesa de llums de Nadal, que serà l'1 de desembre. El tret de sortida serà un acte que es preveu auster però lluït, com ha avançat la tinenta d'alcaldia de gestió urbana, Cristina Paraire. La intenció de l'Ajuntament és mantenir durant les festes nadalenques la reducció en l'horari en què els llums estan encesos, com ja es va fer l'any passat, tot i que hi haurà menys punts de llum. L'escoltem.
Hi haurà menys llums de Nadal de l'any passat, perquè l'any passat, doncs, la partida que hi havia, doncs, es va esgotar, la de l'any passat i la d'aquesta, i molta de la il·luminació que hi havia era llogada, i per tant aquest any no tenim partida, i doncs hi haurà una mica de reducció, és cert.
Durant la nit els llums estaran apagats, tret d'aquells que estan adherits als fanals. Això permetrà també un estalvi energètic. I amb aquesta informació posem el punt final. Gràcies per la seva atenció. La informació continua puntualment al 91.5 de l'FM i constantment a www.cugat.cat.
Estàs pensant a posar plaques solars a casa teva? Doncs passa't a l'energia solar de manera fàcil i segura amb La Teulada, experts en energia solar i el nou espai d'assessorament per a la ciutadania i les empreses. Informa-te'n a lateulada@amb.cat o contacta'ns per WhatsApp al 645 725 465. La Teulada és un servei de l'AMB finançat amb el Fons Europeu de Desenvolupament Regional.
AMB, metròpolis de Barcelona.
No és el mateix ser els integrants del millor grup de la història que ser el millor grup de la història. Per això, el grup català Occident serem Occident, perquè per continuar assegurant-ho tot, tot i tot, ens havíem d'ajuntar tots, tots i tots. Entra a seremoccident.cat.
Hola, buenos días. Somos el programa Partú, de Tallers de Anuí de Moragas, la Radio San Cugat.
Buenos días, yo soy Rosa.
Yo soy Alba.
Ana.
Yo soy Adriana.
Javi.
Lalo.
Muy bien, chicos. Pues venga, adelante, Adriana, con nuestra primera sección.
Es por tu casa arriba.
Una competición de fútbol inclusiva formada por personas con diversidad funcional de varias entidades.
El reciclaje es vital para conservar nuestro planeta.
Per tu, a Ràdio Sant Cugat i a Cugat.cat, amb el taller Jeroni de Moragas.
Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia, www.cugat.cat.
El passat 1 de novembre, la Victoria de Los Ángeles López García, amb el nom artístic Victoria dels Àngels, hagués fet 100 anys. És per això que des del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya i amb la col·laboració de la Fundació Victoria dels Àngels, s'ha impulsat l'any Victoria dels Àngels, que es va iniciar oficialment precisament el dia del seu aniversari i que omplirà d'actes diferents espais a Catalunya i que recordaran la figura de la soprano fins a finals del 2024. Un artista que anirem descobrint també aquí, a Cugat Mèdia, amb diferents espais que estem programant. De fet, fa uns dies, just el dia 2 o 3 de novembre, vam tenir l'oportunitat de parlar amb la presidenta de la Fundació Victoria dels Àngels, l'Helena Mora, sobre aquest centenari. Escoltem l'entrevista. El naixement de Victoria de Los Ángeles, una soprano, una gran artista que té molt a veure amb Sant Cugat, i avui volem recordar-la amb la presidenta de la seva fundació i també familiar, Helena Mora. Bon dia.
Bon dia.
Des de l'1 de novembre es commemora per què els 100 anys, el centenari de Victoria de Los Ángeles?
Perquè el dia 1 de novembre és el dia que va néixer a la Universitat de Barcelona, fa justament 100 anys.
I, de fet, ara la Fundació, esteu allà, la vostra seu està on ella va néixer.
Exactament, estem allí al pati de matemàtiques, que és on ella justament tenia la vivenda. Su padre era el bidell de la Universitat de Barcelona i ella, bueno, és un fet molt original, un artista com la Victoria, que haya nascut en una universitat. Jo no
tan
conec.
Fantàstica, sí. L'espai.
Sí, sí, jo no conec una altra.
Un any entenc que us gira feina des de la Fundació. Ens pots avançar algunes de les coses que heu preparat? De moment tenim a tocar, el dia 7, un gran homenatge al Liceu.
Sí, sí, sí. De fet, el centenari va començar el dia 1 de novembre, com deies, però ja portem molt de temps fent, bueno, que moltes entitats estan retenant homenatge a la Victoria. I ara sí que tenim el dia 7 de novembre la gran gala al Teatre del Liceu, que, bueno, estem molt contents perquè parlar del Liceu és parlar de Casa de Victòria, aquí a Barcelona, i havia de ser i serà l'acte central del centenari. Després tenim actes, bueno, tenim el propi festival, la Victòria, que també el dia 10 de novembre, el 18, tenim concerts. Es pot dir que gairebé seran 2 anys dedicats a Victòria completament. I després tenim actes, però arreu del món. O sigui, tenim el Metropolitan Opera House, que li va dedicar el dia 1 de novembre a la Bohème. Hem tingut ja recitals al Wigmore Hall. Estem preparant, bueno, activitats arreu del món.
A més del Metropolitan, un lloc que també molt especial per ella i que se l'estimen encara moltíssim.
Moltíssim, moltíssim. O sigui, la repercussió de Victòria a Nova York és, a dia d'avui, increïble. Nosaltres vam anar a parlar del centenari i de seguida tot van ser facilitats i una quantitat d'activitats que volen fer, exposicions, masterclasses, recitals, aquesta òpera que ja han fet. Bueno, molt contents, no?, de que encara se l'estima moltíssim.
Farem més cosetes aquí a Ràdio Sant Cugat, com no podia ser d'una altra manera, però anem a fer un record, una pinzellada de per què Sant Cugat també va ser important per la Victòria.
Perquè la Victòria va viure aquí 5 anys, els últims anys de la seva vida. Ella va decidir traslladar la seva residència aquí a Sant Cugat i ho va fer perquè havia una escola de música que es deia Victòria de Los Ángeles. I això a ella li feia molta il·lusió. Ella ja estava retirada dels escenaris, però ja volia d'alguna manera continuar amb la música i compartint amb els joves, i volia fer masterclasses, volia fer, compartir amb estudiants tot el que ella et portava dins.
Tot el que havia après.
Sí, sí, sí. I de fet, això va ser una miqueta l'origen de la Fundació, no? Les ganes que tenia Victòria de fer aquest recolzament als joves. I la història de per què l'escola de música es diu Victòria de Los Ángeles és una història molt bonica, que no sé si la saps.
Sí, crec que està relacionada amb un dels mestres inicials de l'escola, no?
Sí, sí, sí. Penso que era el primer director de l'escola, que és Jaime Abad, que, bueno, és un guitarrista estupendo, i tenien un quarteto de guitarras, i per a ell la Victòria era el seu amor platònic, d'alguna manera. Estava enamorat de la Victòria i tenien un projecte molt maco i necessitaven una soprano i deien, bueno, és que si tinguéssim a la Victòria seria com un somni, però era com un somni, no? I aquest noi, que era jove, va escriure una carta, va saber on vivia la Victòria i va deixar aquesta carta al portal de Casa de Victòria, amb la sort de que la Victòria la va obrir. I li va fer molta gràcia, li va semblar que era un projecte meravellós i va trucar per telèfon a aquest noi.
I s'hi va sumar.
I va dir, veniu a casa i provem, i es va anar de gira per tot el món amb ells. I després, aquest Jaime va ser el primer director de l'escola i va proposar el nom de la Victòria.
I com no podia ser d'una altra manera, el seu amor platònic artístic era Victòria de Los Ángeles. Doncs, Helena Mora, moltes gràcies per fer aquesta pinzellada ràpida de l'inici del centenari, però segurament que et tindrem en més ocasions aquí per parlar de la Victòria, de la seva música i de totes les activitats que, déu-n'hi-do, esteu preparant, sí, des de la Fundació. I que alguna segurament caurà per aquí per Sant Cugat. La tindrem a prop.
Sense dubte.
I ens pots avançar algunes d'aquestes activitats que arribaran a Sant Cugat?
Sí, clar que sí. Mira, ara comencem el 13 de novembre, d'aquí a uns dies, que farem una taula rodona molt interessant, en què els ponents escolleixen una cançó de Victòria i expliquen el perquè. I tenim ponents com la Rosa Cullell, que va ser directora general del Gran Teatre del Liceu, Mercedes Conde Pons, que és la directora artística del Palau de la Música, el comissari de l'any Victòria de Los Ángeles, Marc Busquets. O sigui que són unes taules redones que agraden moltíssim, es fan molt amenes. Després tenim el 21 de novembre, també a l'Escola de Música, perquè això ho fem a l'Escola de Música de Victòria de Los Ángeles, farem el passe del documental Brava Victòria.
Sí,
i que també vindrem la Maria Gorgues i jo també per fer un cinefòrum després de la projecció. I després tenim també, a més d'unes masterclasses que es faran a la primavera amb una gran cantant com és Isabel Rey, també en farem la presentació de la biografia de Victòria, que es presentarà aquí al desembre, estarà acabada, i la presentarem al febrer amb l'autor, que és el Pep Gorgori. I llavors, bueno, tenim totes aquestes activitats i segurament alguna més que farem, i després ja al final del centenari cap a l'octubre, el 27 d'octubre al Teatre Auditori de Sant Cugat farem un gran concert amb l'Orquestra Victòria de Los Ángeles i amb repertori català, el repertori català que la Victòria va aportar per tot el món.
Sí, aquesta és una de les característiques meravelloses de la Victòria, que prou tenia per reivindicar la seva posició sent dona, sí, en aquella època. A més, ella portava en el seu repertori sempre compositors catalans.
Sempre, i a més en una època molt difícil, que és que la Victòria, no s'hem d'oblidar que la Victòria va cantar en català abans del senyor Francisco Franco, i ho va fer, i sense importar-li que li diguessin qualsevol cosa, i portava la cançó catalana d'una forma natural, i penso que va fer un gran treball com a ambaixadora de la cultura del seu país.
I aquesta és una de les qualitats o de les característiques que voleu deixar palesa, no?, en aquest centenari.
Exacte.
En aquests mesos de feina i d'activitat i de difusió de la seva obra.
Exacte.
I la seva figura. Doncs, Helena, moltes gràcies.
Gràcies a tu.
I ens anirem tornant a trobar aquí a Ràdio Sant Cugat per parlar de la seva vida, de com era ella com a artista, com a persona, i totes les activitats que estem organitzant des de la Fundació. Moltes gràcies i fins la propera.
Fins la propera, moltes gràcies.
Un centenari que es fa impulsat pel Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya i amb la col·laboració de la Fundació, ja ho hem dit, Victòria dels Àngels, i també amb l'esforç d'entitats o escoles, com ara la que porta el nom de Victòria dels Àngels aquí a Sant Cugat, al Conservatori, on trobem algunes d'aquestes activitats que recorden la figura de la soprano. I per parlar de l'Escola de Música Municipal tenim amb nosaltres, com no podia ser d'una altra manera, el Xavier Blanc, professor del centre i encarregat també de la difusió de les seves activitats. Bon dia, Xavier.
Hola, bon dia, Jessica.
Què tal?
Molt bé.
L'Helena ja ens ha avançat, ha fet així una avançada,
sí,
de les activitats, però tu,
sí,
ens explicaràs quines activitats s'estan preparant,
sí,
al Conservatori i a l'escola per recordar la Victòria dels Àngels, el nom de l'escola. Després parlarem del per què, perquè crec que tu vas conèixer la Victòria i,
sí,
fins i tot hi vas tocar, però això,
sí,
ho deixo per després.
Molt
anem
bé
a fer una repassada, obrim,
sí,
l'agenda, perquè dilluns ja tenim una activitat.
Això mateix. Mira, la Fundació està portant a terme moltíssimes activitats,
sí,
i gestionant o recollint també les iniciatives que no són pròpies de la Fundació, però que tothom s'hi està afegint en aquest centenari, no? És any de centenari, ja vam estar parlant de l'Alicia de la Rocha,
sí,
que també vam fer una activitat a...
Sí, a més, elles es coneixien i hi ha una exposició,
exacte,
que recorda, diguem,
i
aquesta amistat.
En algun dels moments en què van coincidir, la relació que van tenir, etc. Però ara ens toca el del Victòria dels Àngels, i aleshores nosaltres hem volgut contribuir d'alguna manera a tot aquest reguitzell d'activitats que estan succeint ara. I ho fem proposant quatre activitats. En realitat, acollim activitats d'iniciativa de la... algunes d'iniciatives de la Fundació i algunes, mm-hmm, pròpies nostres, no? I això queda resumit en quatre dates, en quatre actes, que commemoraran a l'escola i conservatori la figura de Victòria dels Àngels. I és important per nosaltres per fer memòria de... Perquè moltes vegades, com passa amb els carrers, que passes per carrers tota la vida, i dius, carrer no sé què, i dius...
Però no et preguntes tenes, el per
què. No et preguntes qui era aquella persona, ni, a vegades no s'explica prou, i ara amb les noves generacions, tant d'estudiants com de famílies, es pot donar el cas que tu estiguis estudiant a la Victòria dels Àngels, no?, a l'Escola de Música, i no sàpiguis qui és la Victòria,
sí,
dels Àngels.
Sí, perquè al final normalitzem els noms,
normalitzem i tot això.
El nostre,
aleshores,
dia a dia.
Una mica amb la mateixa idea que té la Fundació, és intentar difondre la figura, sobretot, ja no per patriotisme o per xovinisme o no sé què, senzillament per una qüestió de justícia artística, de reconeixement d'una figura que va ser molt important i que no només ara perquè és el centenari, sinó que se l'està reconeguent contínuament i és un redescobriment continu de la seva vàlua artística, que en comptes d'anar caient en l'oblit, doncs sempre està vigent i sempre hi ha raons com per recuperar la seva veu.
Sí, la seva veu, mai millor dit. A més, una veu que aprofitava tota la seva repercussió i la seva... perquè ella va ser molt coneguda, per exemple, al Metropolitan, abans ho deia l'Helena.
Sí.
Tota aquesta repercussió l'aprofitava per donar a conèixer compositors que no tindrien... que no tenien la mateixa possibilitat.
Sí.
Compositors catalans.
Sí, i això és molt important perquè no podem negar que la trajectòria de molts compositors o com s'han anat situant en el panorama cultural de cada moment històric, mm-hmm, té molt a veure amb quin ús n'han fet de les seves composicions els grans noms. Això passa amb els cantants, passa amb els pianistes, etcètera, etcètera. També passa amb la Alicia de la Rocha, que de cop i volta doncs, va recuperar tot un repertori espanyol i català que
no es tocava.
Que pràcticament no es tocava o era una cosa molt residual, i que llavors aquestes persones, el fet va passar també amb el Pau Casals, amb el cas més paradigmàtic, doncs, el cant dels ocells, no?
Mm-hmm.
El cant dels ocells que de cop i volta hi ha el Pau Casals que el toca a cada concert com una reivindicació, doncs ja està, és una cançó popular que prenem. Doncs, però es passa el mateix amb la Victòria dels Àngels, que de cop i volta recupera una sèrie de compositors és una actitud, també. Mm-hmm.
Anem a les activitats?
Sí.
Dilluns tenim una.
Dilluns tenim una taula rodona, participativa, en realitat és una audició comentada, i jo penso que és una ocasió immillorable, això que ens proposen, perquè per qui no està molt avesat al món de l'òpera, al món del lied, al món de d'aquests compositors, i distingir algunes coses de les veus, alguns aspectes de les veus d'òpera, mm-hmm, i concretament de la Victòria, tenir especialistes, periodistes, escriptors, gent vinculada al món de l'òpera i del cant des de diferents vessants, ho fa molt, molt ric. És una ocasió que, si tu t'ho escoltes a casa, doncs sentiràs una sèrie de coses, i si ho escoltes allà i després uns experts
t'expliquen
una mica, doncs pot ser un descobriment d'aquests aspectes de la veu de la Victòria dels Àngels. Aleshores, aquí hi haurà, en aquesta taula rodona, hi haurà la Rosa Cullell, hi haurà la Mercedes Conde, i hi haurà el Marc Busquets, i hi haurà l'Helena Mora, de la Fundació. Cadascun d'ells, ara no entrarem a detallar, però doncs, que si l'una ha estat directora general del Teatre del Liceu, si l'altra és directora de la Revista Musical Catalana, si l'altra és el director del Life Artístic de Life Victòria, i del... etc. És a dir, són gent molt que coneixen molt bé aquest món, i és molt interessant poder escoltar i veure què en pensen. És a dir, jo mateix estic molt interessat per veure aquestes veus expertes, no? Mm-hmm. De manera desenfadada, com s'expressen davant d'aquest fenomen de la veu de la Victòria. Aquesta és la primera activitat, que tindrà lloc el 13 de novembre a l'Aula Magna de l'Escola de Música i Conservatori, i és a la 19:15, a un quart de vuit, uh-huh, i està previst que duri fins a les 20:45, aproximadament.
Molt bé, un vespre fantàstic per descobrir la veu de la Victòria.
Això mateix.
I també al novembre tenim més activitats.
I aleshores, després ja passem al novembre, i tenim el 21 de novembre, a l'Aula Magna també, i també a la mateixa hora, a un quart de vuit, tenim el passi del documental Brava Victòria.
Mm-hmm.
És un format cinefòrum. Llavors, és un documental que es va fer, si no tinc malentès, el 2011, mm-hmm, i és de la Maria Gorgas, i bueno, es repassa la biografia, però en format documental. És a dir, és una cosa molt amena, i ja si ens hem anat endinsant en la figura de la Victòria, doncs això és una bona ocasió per compartir-ho en format pantalla gran. Vale?
Perfecte. Això, el 21...
això és el 21 de novembre.
També és la prèvia a un acte molt important de l'escola.
I llavors, això és la prèvia, és el dia abans del 22 de novembre, que és important a totes les escoles de música del món mundial, perquè és el dia Santa Cecília, patrona dels músics. En un altre dia ja parlarem la curiosa història de per què, en el malentès que va fer que es convertís en la patrona dels músics, sal? Que és molt divertit, perquè en realitat no té gaire...
Ah, mira, això ens ho guardem,
queda
ho
pendent,
apuntem.
Sí, no té gaire solta que sigui la patrona dels músics, però ho és. I llavors, el cas és que el dia Santa Cecília, a l'Escola de Música, des de fa molts, molts anys, és un dia important perquè fem un concert que sempre compartim tota la comunitat educativa. Mm-hmm. És a dir, hi ha estudiants, hi ha professors, hi ha antics professors, hi ha antics estudiants, hi ha col·laboradors... És a dir,
és una trobada
social, per celebrar,
també, musical.
I, a més, sempre té un segell molt especial, que no el tenen altres concerts, que és que vinculem el concert amb alguna entitat, amb alguna ONG, amb alguna fundació que tingui com a objectiu, doncs, l'acció social, etcètera, etcètera. De manera que després es recapta la voluntat i aquests fons que es recapten van per aquesta fundació per col·laborar directament amb les seves activitats.
I
enguany ha estat molt bona pensada de la comissió de Santa Cecília de vincular-ho amb la Fundació Catalònia Creativa. Mm-hmm. Per què? Perquè és una fundació que el seu objectiu és ajudar els ajuts a les persones amb discapacitat intel·lectual, els que tenen trastorns de conducta o que estan en situacions de vulnerabilitat, i és com lligar-ho amb la Victòria dels Àngels, perquè la Victòria dels Àngels va tenir un fill que tenia el síndrome de Down, mm-hmm, i que va passar els últims anys de la seva vida en les instal·lacions d'aquesta fundació, i va ser molt ben cuidat l'Alejandro, mm-hmm, que la Victòria dels Àngels sabem que li deia Lucero mío, mm-hmm, una cosa que sona com molt lorquiana. El seu fill era el seu Lucero, i ens va semblar molt bonic poder-ho relacionar, la figura de Victòria dels Àngels, amb aquesta activitat que nosaltres fem de manera ininterrompuda cada any. Aleshores, hi haurà una presentació d'uns 10 minuts, un quart, en el que hi haurà persones responsables de la fundació, mm-hmm, que ens explicaran quina és la seva tasca i com els podem ajudar.
I, per últim, el 2024,
ja. I, per últim, el 2024, el 29 de febrer, ja ho recordarem, també a les 19:15, hi haurà una presentació d'un nou llibre que ha escrit el Pep Gorgori, que és una biografia de la Victòria dels Àngels, que és molt necessària perquè segurament que acaba posant...
Quadrant tot,
vida, informació nova, mm-hmm, una mirada ja amb una distància del naixement a 100 anys, i bueno, és un motiu també per presentar aquest llibre a l'Aula Magna.
I un acte, recordem, que ja ho ha dit l'Helena, però el 26 d'octubre del 2024 arriba al Teatre Auditori el concert Victòria dels Àngels i la cançó catalana Sant Cugat del Vallès amb l'Orquestra Simfònica Victòria de Los Ángeles, amb Pedro Pardo de director, i serà un concert que recorrerà una miqueta aquells compositors que ella, sí, catalans, que ella, sí, va recuperar al llarg de la seva trajectòria.
Sí.
I ara, abans de marxar, perquè tenim un altre tema a fer avui a la Cruïlla Cultural, sí, et volia preguntar... Tu vas conèixer la Victòria.
Sí, però sembla que jo no he venit a parlar de mi llibre, però bueno, és una...
Va, aprofitem la vinatesa que tenim aquí.
Jo soc oboista i fa molts, molts anys, tocant amb l'orquestra del Teatre Lliure, que dirigia el Josep Pons, mm-hmm, doncs jo teníem un concert commemoratiu del 90 aniversari del compositor Joaquín Rodrigo, el famós compositor del Concierto de Aranjuez. Mm-hmm. I en aquest concert hi participava la Victòria dels Àngels. Aleshores, jo, pocs dies abans dels assajos que es feien allà al Teatre Lliure, vaig caure amb la moto i em vaig trencar el braç. Llavors, clar, un oboista amb el braç tancat no pot tocar. Aleshores, no pot tocar senzillament perquè no m'arribava la... Podia bellugar els dits, però no m'arribava la distància,
final,
per les claus de l'oboe. Llavors, però sí que m'arribava pel corn anglès, que també hi havia en les partitures del, que tocàvem del Joaquín Rodrigo, hi havia corn anglès. De manera que jo vaig agafar el corn anglès i vaig fer els assajos amb el braç trencat. O sigui, jo sempre dic que segurament sóc l'únic músic que, de la història que ha tocat amb la Victòria dels Àngels amb el braç trencat. Llavors, hi ha una, tinc una, en la meva memòria un record molt bonic d'un dels assajos en el que hi havia un moment en què el corn anglès i la veu anaven junts, perquè ho havia escrit així el compositor. Llavors la Victòria dels Àngels em va mirar i em va somriure, com que quina imatge més curiosa tocant, compartint aquest solo amb algú que té el tot el...
Sí, exacte. Vas cantar amb la Victòria dels Àngels.
Amb la Victòria dels Àngels, però amb el braç enguixat. Aquesta és la simpàtica anècdota de la meva història de la Victòria dels Àngels.
Doncs, Xavier, moltes gràcies per venir a Ràdio Sant Cugat per explicar-nos tot el que feu a l'escola, Déu-n'hi-do, i molt que et deixes.
Sí.
Però t'esperem aquí,
anirem,
per la propera.
Anirem venint i anirem explicant moltes coses.
Molt
moltes
bé,
gràcies
moltes
per convidar-nos.
Moltes gràcies, Xavier. I ara a la Cruïlla Cultural passem d'òpera a rock.
La Cruïlla Cultural de Ràdio Sant Cugat.
Ja fa uns anys que notem que a Sant Cugat hi ha molts cantants professionals o amateurs i molts d'ells formen part de cors de diferents tipus de càmera, més tradicionals, gospel o de rock. Fa uns dies, i per això estem escoltant aquest tema, posa-la en primera línia, Guillem, aviam si... Doncs fa uns dies vam veure un vídeo amb aquesta, amb aquest so, amb aquest àudio a xarxes, i es tracta d'un concert, el concert que va oferir a finals d'octubre el Miguel Ríos aquí a Sant Cugat. Ai, no a Sant Cugat, a Barcelona. Però sí que té alguna cosa de Sant Cugat, i és que en algun dels temes anava acompanyat d'un cor anomenat Sant Cugat Rock Choir, i hem aprofitat aquí a la Cruïlla Cultural per conèixer millor aquesta formació que ja fa mesos, anys, crec que abans de la pandèmia ja va començar a cantar aquí a la ciutat. Per això hem convidat el seu director, Rafa Lagunes. Hola, què tal?
Bon dia.
Molt bon dia. A Joan Forés, cantant de...
Tenor del grup.
Tenor de la formació. I a la Sònia Martori, soprano, una de les soprano.
Hola,
bon dia. De la formació. Bon dia.
Sí, bon dia.
Abans de res, m'heu d'explicar això. Miguel Ríos,
brutal.
Cantant amb Miguel Ríos. Sònia, tu hi eres allà a l'escenari del Palau Sant Jordi,
Sant
no?
Jordi, sí.
Com va anar la cosa? Què és això? Què va passar? És una, un
com
tema...
Com s'anarà, no?
La bateria que ens va tocar.
No, mira, això ve de... Nosaltres som una xarxa de quatre cors. Hi ha un cor... El primer cor va ser a Barcelona, el segon aquí a Sant Cugat, després es va fer Tarragona i a la vegada es va fer Granada. Això ho va començar un director que es diu Uri Mas, i bueno, per un problema a les cordes vocals, o em semblava tindre una lesió, va decidir deixar una mica de feina i em va passar aquest cor, perquè feia molts anys que... Bueno, feia bastant de temps que tocàvem junts i teníem diversos projectes i va confiar. I bé, doncs resulta que el Miguel Ríos va decidir tornar a anar de gira i la Teresa, que és la directora de Granada, es va llançar. Resulta que un dels cantants coneixia un, que coneixia un, que coneixia un altre, que coneixia el mànager de Miguel Ríos. I
va provar sort?
Va tirar la pedra i resulta que sí. I sí, sí, li va contestar i li va dir que sí, que ok a la col·laboració. Després van vindre que van veure que venia a Barcelona i també l'Uri va contactar amb ell i ens va dir que sí. I ens vam juntar els tres cors. O sigui, això que sonava ara són una representació dels tres cors, de Barcelona, Tarragona i Sant Cugat.
I Sant Cugat.
Sí.
Déu-n'hi-do, Sònia, tu, com anà l'experiència? Vau poder assajar amb ell o allò va ser improvisat?
Aquell dia sí, els assajos els havíem fet sempre nosaltres amb el Rafa, però el dia del concert, una hora abans o dues hores abans, vam poder assajar amb ell.
A les proves de so, imagino.
A les proves de so a l'escenari. I, bueno, de fet, tot el dia va ser una gran experiència... A més, també, bueno, a part de gaudir dels músics que portava ell, que eren excepcionals, de l'experiència de viure un concert d'aquesta magnitud en un lloc com el Sant Jordi, amb un escenari com aquell...
I entrar
per la mateixa porta backstage, que els artistes, exacte. No? Vam estar una estoneta amb ell, que ens va venir a rebre, li vam poder donar un obsequi, que és el nostre mocador amb els quatre cors, i vam poder conèixer també la resta d'artistes convidats que hi havia, que va ser també molt xulo.
I, quins eren?
Gerard Quintana, el Coque Malla, la Juana Amaro i el Leslie del Cirex.
Molt bé. Déu-n'hi-do. Quina bona mescla. Ah!
Hi havia de tot. I vam gaudir de tota l'experiència. Sí, sí.
Arribem a Miguel Ríos. Jo entenc que quan un dia ve el Rafa, arriba el Rafa a l'assaig i diu: ei, tinc una notícia. El proper bolo serà amb Miguel Ríos. Què?
Jo és que no vaig anar a l'assaig perquè estava amb Covid a casa i em va enviar un missatge. I jo em pensava que era broma. És que és molt bromista, el Rafa, també.
La propera, no sé,
aquest cop no era broma, no, no. És que, clar, li vaig escriure a les 11 de la nit i vaig dir que cantarem amb Miguel Ríos i oh, aquest estarà de copes, però no.
Anem a explicar una miqueta aquesta història de la formació. Aquests grups, quatre formacions que hi ha a Granada, Tarragona, tots tenen el nom de la ciutat on és la seu, sí. Entenc. Uh-huh. I per què es va iniciar aquí a Sant Cugat? Ho sabeu, això?
O sigui, el primer va ser a Barcelona.
Primer va ser a Barcelona. I per què es va crear a Sant Cugat?
I després, aviam com va ser la cosa...
Jo crec que hi havia algunes cantants de Barcelona que eren de Sant Cugat, també.
No, hi havia una integrant de Barcelona que era la germana de la directora de l'Escola de Fusió.
De la Gemma Navarra.
De la Gemma. I la Gemma, doncs, va anar a parlar amb l'Uri i va dir: escolta, que jo tinc una escola allà, que podríeu muntar un d'aquestes històries... I va anar... Això va ser l'any abans de la pandèmia. I l'Uri va anar cap allà, va mirar, i la sala estava bé. I doncs van crear un rock choir allà. I per això va començar Sant Cugat, el segon.
I va començar a l'Escola Fusió.
Sí, a Fusió.
Amb quants components? Tu, Sònia, ets membre des del principi?
Bueno, ells van començar el 2019. Jo crec que vaig començar 6 mesos més tard, perquè al febrer del 2020... que vam començar com 4 o 5 persones de cop també en aquell moment.
Febrer del 2020, just
abans de la pandèmia.
Una setmaneta, sí. Un mes abans.
Sí, jo vaig dirigir el meu primer assaig i ens van tancar.
Sí.
I vam començar jo. Sí, tal qual. Vaig fer un assaig i ens van tancar. I sí. va ser dur i jo. Van fer molts assajos, bueno, molts no, cada setmana assajàvem online.
Mm-hmm.
I van muntar temes, en confinament.
La part positiva és que estava motivat, no?, just començar. Home, sí, per assajar tancats.
Jo crec que també un cop havíem arrencat i ens van... Bueno, clar, també ens va quedar pendent un concert a l'Auditori Nacional d'Andorra, que havia de ser el març següent. I va ser com una... Uf, no, ara no el podrem fer. I això ens va motivar perquè vam dir, bueno, si és a la plaça, doncs hem de seguir assajant.
De fet, vau fer algun vídeo, no? Coral...
Bueno, és que vam acabar fent-lo, vam anar.
Amb diferents imatges... Joan, tu des de quan formes aquest tenor?
Jo sóc el novell de la colla, sí. Jo els vaig descobrir aquest estiu passat, que feien la nit blanca que es fa aquí a Sant Cugat, a l'estiu, el juliol, i estaven en un escenari que van muntar davant de la guarderia de la Llar d'Infants Magnòlia, i vaig anar passejant amb la meva dona, a passejar per la ciutat, i me'ls vaig trobar allà cantant, i el Rafa allà d'esquena al públic, allà dirigint-nos uns quants, no eren tots, evidentment, perquè no hi havia espai per tot. I quan van acabar, jo havia sentit parlar d'ells perquè tinc una companya de Marxa Nord, d'un grup de Marxa Nord que vaig, que canta el cor de l'Ateneu. I em va parlar d'ells, Escola Fusió, que estan al costat, que tal, igual. I a mi això fos del rock m'atraia més que no pas anar a cantar
no
gospel o una altra cosa. No? I total, que quan van acabar, vaig dir les dues últimes cançons que feien, i em va agradar molt. Llavors vaig anar a buscar el Rafa quan va baixar de l'escenari, li vaig preguntar que què s'havia de fer per mirar a veure si m'apuntava, que m'agradava i tal, i vam... doncs vine amb un assaig. Jo la setmana següent vaig anar a veure'ls amb un assaig, em van cantar, vam connectar de seguida amb uns quants, la Sònia, ja, els que ara vull dir dels que som, no conec el nom de tothom ni de bon tros, però d'aquests 5 o 6 o 7 que sí que els he tractat més són els que tinc més relació. I total, que el dia de la festa major que van fer el concert allà al Celler Modernista, els feia falta algú que fes fotos, clar, jo no estava, estava d'espectador, algú que fes fotos i vídeos i demés, i em vaig oferir pues, a fer-ho jo. Total, que allà pues, vam començar a relacionar-nos una mica més seriosament, no? I d'allà em van dir, escolta, la setmana que ve fem el dinar de despedida de la temporada, i per què? El ja sopar, vine. Per què no vens? No, que vaig anar amb ells i allà...
Pues, I em van enganxar.
Ja, em van enganxar, després vam anar al karaoke, vam cantar, vull dir, bueno, va ser una nit que no oblidaré. Molt, molt. De, i aquí estic.
Hem de tenir en compte el fer sorolls a la taula, ho sentiu ara que teniu els cascos, que el Guillem està aquí, fer la percussió acompanyant el nostre discurs. Joan, havies cantat tu alguna vegada? A més de la dutxa, a part de la dutxa?
Al karaoke. Jo tota la vida he cantat jo. El meu pare sempre deia que ell no portava ràdio al cotxe perquè ma germana i jo sempre cantàvem. Però ja és veritat, és veritat. I des que hi ha karaoke en aquest país, doncs jo, al karaoke.
Ets aficionat als karaoke.
Soc molt aficionat al karaoke.
I això d'ara, la primera experiència de llançar-se a cantar amb més gent...
Doncs no et pensis que al principi em preocupava, perquè clar, jo canto el meu estil per lliure, em diuen que sóc una mica Sinatra quan canto, i dic, ostres, jo me sabré adaptar a la disciplina d'un grup de... A més, ja amb un registre de veu concret, i doncs pues, molt bé. Molt bé, ho fa també el Rafa, que ha aconseguit que jo m'adapti ràpid i els companys m'ajuden força, vull dir que bé, molt bé, molt bé.
Llavors, per poder accedir a cantar amb vosaltres, no cal haver tingut experiència ni tan sols coneixement musical.
Mentre sàpigues cantar una mica, sí, no?
O sigui, no, en veritat no hi ha cap requisit.
Que afinis,
però jo no em veig fent fora ningú si no afina. La gent, en veritat, és responsable. Quan un més o menys veu que està fora, doncs ja canta més fluixet i una mirada també s'entén, saps? I una mirada de complicitat potser és millor que no escolta no sé què, que estàs fora, que tal, bla, bla.
I són coses que es poden aprendre, no?
Sí, totalment. Si dones temps a la gent... les coses solen sortir bé.
Amb ganes i il·lusió.
Sí,
que tothom és conscient del que pot i el que no pot arribar. I suposo que si tu veus que hi ha alguna cosa que no, pues, ho treballes i ho demanes ajuda.
En el teu cas, Sònia, tu havies cantat?
Jo havia cantat.
Abans sí, no?
Jo de petita ja havia estat en una escola de música molts anys i havia cantat a la coral. De més gran, ja quan ho vaig deixar, que vaig acabar... Bueno, vaig fer 10 anys de solfeig i música. Fins a primer de conservatori. Però llavors ja el tema d'estudis i tal, ja començava a uns nivells que havia de triar, perquè la música eren moltes hores i vaig decidir triar pues, doncs, pels estudis. I, de fet, no vaig tornar a cantar fins a adulta, perquè he estat visquent molts anys a fora i ja va resultar que estàvem, quan vivíem a Corea, a Hong Kong, perdó, amb una companya britànica em va dir, estic en una coral tal aquí a Hong Kong, és de dones, però també tenen la divisió d'homes i tal, i em va enganxar, i vaig anar-hi, i vaig començar a cantar amb ells, de Cassia Women Choir. I vaig estar 2 anys amb ells. I allà ja em va agafar. Bueno, i a més era cantant en anglès. I aquí, quan vaig tornar, al cap dels anys, necessitava tornar. I vaig estar buscant, vaig estar mirant, i quan una mare de l'escola em va comentar... Bueno, de fet, la professora de música de l'escola dels meus nens em va dir que s'estava muntant o que s'havia acabat de muntar un rock choir a Sant Cugat. Vaig dir, hombre, allà que anem.
I vaig.
I amb unes altres mares de l'escola vam anar cap allà. Llavors encara hi havia l'Uri Mas. I bueno, ens va fer una prova de veu per situar-nos aviam quina tessitura teníem i allà vam començar. Llavors va venir el Super Rafa, que ens l'estirem moltíssim.
Quants éreu al principi, recordes?
Jo crec que quan vam començar érem uns 20 i pico, i durant la pandèmia va caure molta gent. Mm-hmm. Vam quedar potser...
Jo recordo que fèiem, diria que érem 19 a la pandèmia. 19 o alguna cosa així.
Sí.
I després vam créixer fins a 24 i després fins l'episodi de la Festa Major de l'any passat. Que
Festa Major, vau participar a la Festa Major, sí. La gent us va descobrir,
sí.
I molts, com el Joan,
sí.
No, va ser brutal. Van animar. I quants sou avui, en dia? Ahir vau fer assaig?
Ahir érem 40.
A l'assaig, però no hi érem tots, perquè em faltaven...
No
érem
tots.
Una
cinquantena de...
No arriba a 50, però sí.
3, 4... És que cada setmana ve algú o... O sigui, bueno, anava a dir... ve i marxa algú, però quasi no estan marxant.
Perfecte.
Cada setmana ve algú. I doncs sí, la veritat que sí, és molt content, estem en un moment molt bo.
Hem el dit... Que... Digues, digues.
No, el que ens ha afavorit molt és la quantitat d'homes que se'ns han afegit ara, perquè ens faltaven tenors, no? I ara ja com a mínim tenim un bon gruix de tenors.
Costa moltíssim.
Els cors costa molt la part, hi ha moltes dones... Uh-huh. Però falten homes.
Sí. Mm.
I per fer els arranjaments... Per cert, el repertori, com l'escolliu? Després, qui, d'on traieu l'arranjament, si el feu vosaltres?
Sí, el fem nosaltres. L'Uri, jo, la Teresa... Doncs... O sigui, no hi ha gaire història. Els escric, li dic, escolta, he pensat en fer l'arranjament. Però, vale. I el faig i ja està. Vull dir... Tenim gustos en comú, ens agrada el rock. Raro és que algú digui, vaig a fer tal, no, això no, perquè... No, pues, som molt mainstream, cantem els Rollins, cantem, Bruce Springsteen...
Parlem una miqueta de les cançons que canteu. Mm-hmm. Digueu-me, per exemple, alguna que esteu ara treballant.
Bueno, ara estem fent el Creep de Radiohead.
Mm-hmm. Sí. És bastant divers, el repertori. Fem des de... que fem classes del rock and roll, Chuck Berry, coses així, i fem fins a, pues, Creep, el Creedence. WhatsApp...
Creedence
Clearwater, fem de Bruce Springsteen, Guns N' Roses, Metallica, AC/DC...
I aquí tenim una mostra. Abans heu comentat que a l'inici de la formació del cor estàveu a l'Escola Fusió, però us ha quedat petit l'espai.
Sí,
i llavors ara heu inaugurat un nou espai aquí a Sant Cugat per assajar.
Correcte, sí. Clar, jo no conec Sant Cugat, i doncs vaig encarregar la tasca de trobar locals per aquí. I bueno, vam trobar... La Isabel, una cantant, una integrant, va trobar el Centre Andalús, el Centre Popular Andalús. I real, va anar a veure, em va dir que estava guai, vaig anar jo, sí, perfecte, i bueno, doncs tenim una sala força més gran. És més senzill, diguem, clar, Fusió és una escola i lògicament s'ha de compartir un mateix espai per molta gent i l'has d'adequar, doncs, a cada necessitat de la matèria. I aquí no, diguem, la tenim per nosaltres i doncs tenim un equip de so muntat ja molt potent, tenim... Bueno, però és més gran, simplement. Uh-huh. I bueno, doncs estem feliços ara en aquesta nova etapa, també.
O sigui, és una evolució amb vista de créixer. Podeu créixer?
No gaire
créixer
més,
eh? Molt?
No gaire més. Sí. O sigui, el top el posaria en 50. 50 estabilitzats i tal, jo no... Crec que gaire més... És que a més tampoc complicat. És fàcil trobar... Si vols fer una col·laboració amb un altre cor i tal, si l'altre cor té 20 persones i tu ets 50, 70 persones en un escenari, tampoc és fàcil de trobar un escenari tan gran. Cap i a la fi, el nostre és algú familiar, no podem anar llogant auditoris en teatre nacional, saps? No.
Clar.
Se'ns quedarà
petit.
Clar, i amb la broma, 50 persones en un escenari són unes
moltes,
quantes.
Són moltes. I intentar dirigir les seves veus?
Sí. Bueno, al principi, els primers dies, vaig estar una mica...
Suaves una mica.
Sempre su. Sempre su, això. No ho van dir.
Però... A vegades li posem una mica difícil al pobre Rafa, eh?
No, són guais. Però, bueno, doncs arribes, tens el grup molt per la mà i de cop i al doble, coneixes a la meitat de gent. Això, doncs és més complicat, hi ha molt més xivarris, i abans la gent callava en un moment, doncs ara callen en dos moments.
O sigui, com nens petits, has d'anar dient, calleu.
Totalment, totalment.
Quan arriba una separant hora, gent.
Sí. Clar, aquella hora teniu ganes d'explicar-vos. A més, perquè, clar, aquests cors, el que al final també es converteixen en grups d'amics.
Absolutament.
Bé, no? Nosaltres, jo crec que sí. Mm-hmm. Bueno, hem arribat, clar, després de passar pandèmia, de trobar-nos tots cada setmana tancats, i vam fer un grup molt maco. La veritat és que hi ha hagut molta pinya i jo crec que es va convertir el cor en una forma com també d'escapament, de trobar una unió entre gent que ens agradava cantar, que ens agrada la música, i hem superat temporades
Una pandèmia.
Una pandèmia, que no ho diu
I, tothom. I, bueno, i altres, bueno, i altres, i hem donat molt suport a d'altres, bueno, a cadascun de nosaltres que en algun moment de la nostra vida doncs haguem tingut algun problema o qualsevol cosa, no? Ha sigut com també un centre de suport. Mm. I hem fet una, un, com una família molt maca.
Joan, darrerament he estat llegint que, articles que expliquen que cantar i cantar en cors, que, intentar fusionar la teva veu a la d'altres persones és molt terapèutic. Mm-hmm. Això, tu que ets, que ho fas de forma recent, has notat que vas allà i et treus molts problemes de sobre, molta tensió?
Bueno, ja, amb els altres jo amb un avantatge és que estic jubilat, amb la qual la tensió de la feina i tot això, doncs ja no l'estic. No? Però el cert és, una mica agafant la línia del que deia la Sònia, és que es fa molta pinya. I a més jo he tingut la gran sort de que no, val, jo parlava amb el Rafa, no, jo no he entrat de cop ara amb els 15 o 20 que han entrat ara de cop, sinó que jo vaig entrar sol el mes de juliol que ens vam conèixer, vaig interactuar amb ells el mes d'agost, encara que no vaig cantar, però vaig estar amb ells, vaig sopar amb ells, vaig anar de fora amb ells, i això doncs, ja va crear una mica, amb algunes persones, ells per descomptat, crear vincles ja, i aquesta família es comença. I això és el que a mi m'agrada. Jo soc una persona molt, molt sociable i m'agrada molt relacionar-me amb la gent i fer amics i tot això, i aquí ho he trobat. Mm-hmm. I a sobre, una cosa que m'encanta, que és cantar, doncs encara ja és fila, és oli molt llum.
Home, s'ha de ser molt valent, eh? Per decidir, tirar-se, llançar-se...
No, però som gens que tenim moltes diferències. Sí, som gent que som totalment diferents els uns als altres, amb gustos totalment diferents, però compartim una sola passió, que és la de cantar, i hem arribat, bueno, no sé, o sigui, hem fet com, bueno, el respecte mutu, l'admiració mútua, jo crec que
i amb gent de totes les edats.
Amb gent de totes les edats.
El més jove o la més jove?
La Joji, potser.
La Joana, la Maria José abans, no sé, la Joana que tindrà la meva edat, 35, 30. O sigui, molt jove.
diguem que el repertori que toqueu us enganxa de lluny.
Sí,
no?
Sí, bueno, sí, aviam, el més recent que tenim, que és, pues, sí, hi ha coses velles, ja, sí, tenen 25 anys, eh? Per mi és, sí, bueno, per mi em sona com modern, però no ho és. Però no ho és. No ho és.
A veure, moltes de les cançons són de quan jo era jove. Però quan jo era més jove.
Eres una mica més jove. Escolteu, els assajos, la banda que us acompanya en directe, també hi és?
No.
És una banda que és petita, no? És guitarra...
Bueno, és un combo de rock-pop, teclat, baix, guitarra i bateria. I els músics... Clar, o sigui, un dels grans ganxos que tenim és que els concerts sonen tal qual, el disc. O sigui, tu tocant els ulls i traient el cor, la base instrumental és exactament com tu l'has sentit, amb la mateixa distorsió, els mateixos solos, o sigui... Bueno, professional. Mm-hmm. I bueno, des d'aquí també agrair a la banda que és un dels elements que ha fet créixer molt el cor, perquè la gent sempre resalta això, no? El bon rotllo que hi ha, l'energia del grup, que els temes molen, i la banda. Ens ho diuen molt quan acabem els bolos, ens diuen, hòstia, la banda...
És molt diferent tocar amb la banda, que no sents.
Que funciona molt bé.
I clar, però bueno, es cobren uns diners, no poden vindre els assajos, òbviament.
No?
I doncs no, això pues, és com el premi, no? Els assajos i tal. Tu vas corrent durant l'any, durant el trimestre, i arriba un dia que et venen quatre tios i ja no sona aquella base instrumental de fons, sinó que és el que ha de ser. I mola.
A més, vosaltres teniu l'avantatge, a diferència d'altres cors, que quan feu concerts, el públic segurament canta amb vosaltres, mm-hmm, moltes de les cançons, no? Sí, perquè són conegudes.
Sí.
Per tant, allò, ara que està tan de moda les bandes tribut, vosaltres sou com un...
Sí,
cor
com
tribut.
Un tribut. Sí.
Pues sí, mira, no ho havia mirat així, però sí, és un filon, eh? Sí.
On us pot trobar la gent que s'interessi per la vostra actualitat, pel vostre dia a dia, pels concerts, per possiblement picar a la porta per formar part?
Ens pot escriure per Instagram, ens pot escriure, si busca Sant Cugat Rock Choir, Sant Cugat Rock Choir, a Instagram ens trobaràs. El mail és el mateix, també, pots escriure un mail, santcugatrockchoir@gmail.com, i si no, apropar-te al Centre Popular Andalús un dimecres a les 8 i allà estarem.
Molt bé.
Allà estem totes les setmanes.
Doncs... A les 8 del vespre.
A les 8 del vespre.
Home, per favor.
Sí.
Home. Per si de cas. Pels que treballem, ja hem acabat de treballar i ens anem a desfogar.
Que és un parell d'horetes d'assaig?
Una hora i mitja d'assaig i després ja...
I xerrera,
sí,
mitja hora.
Xerrera, ja el que calgui.
Fem un escalfament
Sí, bueno, fem un escalfament de 10 minuts i menys, una mica menys. Mm-hmm. I ja a cantar.
A treballar. Molt bé, doncs Rafa, Sònia i Joan, moltes gràcies per venir a Ràdio Sant Cugat i explicar-nos la història i l'actualitat de la formació de Sant Cugat Rock Choir. I escolteu, molta sort. A veure si veniu més per explicar-nos les notícies, no sé, que heu estat talonejant o compartit escenari amb, no sé, qui seria? Eric Clapton.
Ai, bueno, els vam preguntar als Rolling Stones si volien passar-se l'altre dia, que estaven al Camp Nou, però...
Bueno,
tot és provar-ho.
Jo no
tot és provar-ho. Doncs moltes gràcies i fins la propera.
A gràcies a tu, Jessica.
Gràcies.
Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia, notícies.